Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia, bona hora. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa portarà les queixes sobre la residència Asil de Lloret fins al Parlament. A través del grup Catalunya Sí que es pot, preguntarà al govern si coneix els problemes que, segons els usuaris, tenen lloc a l'Hospital Sociosanitari Nicolau Font en relació al menjar i a la disminució de la qualitat assistencial, a més d'un augment de la càrrega de treball per part del personal de la residència. Segons Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, les primeres queixes van aparèixer l'any passat i feien referència a la quantitat, varietat i presentació del menjar que se serveix a l'asil Nicolau Font. Les queixes es van fer arribar al síndic del Ciutadà, que va recomanar que es creés una comissió de control. Recordem que el menjar al sociosanitari el serveix l'empresa CERS a través d'un conveni amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. En uns minuts entrevistarem el diputat Marc Vidal sobre aquest tema. Som a dimecres 28 de desembre de 2016. Bon dia i bona hora a tothom. Resumim la resta de continguts del programa amb l'Eduard Lanzas. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Josep. Bon dia a tothom. Doncs fins a aquest divendres es du a terme a la piscina municipal de Lloret un torneig internacional de waterpolo. Ha mobilitzat més de 400 persones vingudes fins i tot del Japó, a més d'Itàlia, Hongria, Sèrbia i d'arreu d'Espanya. Valorarem aquest esdeveniment i altres temes amb el regidor d'Esports, Joan Bernat. Durant el programa mirarem ja el 1 de gener per avançar dues activitats que es duen a terme el proper diumenge a Lloret de Mar. Una són les sardanes a l'alba de l'obreria de Santa Cristina i l'altra la quina que organitza l'esplai Shalom. Recordarem les paraules de Sani Frigola d'una banda i de l'altra parlarem amb l'Albert Ferrandez. I per acabar recomanarem el passi del Cineclub Adler previst per aquest dijous. Projectarà la premia de pel·lícula sud-coreana Ahora sí, antes no. La peculiaritat és que es tracta d'una comèdia romàntica. Li preguntarem per tot plegat al president del Cineclub, Joan Moret.
També tenim a punt la previsió del temps a Miquel Bernis, que seguidament escoltarem, i també els titulars de la jornada. Un cop feta, doncs, la portada, comença una hora d'informació sobre Lloret de Mar prioritàriament. Us donem el bon dia des de la ràdio de Lloret de Mar, de part de Rosa Giral a la producció, i qui us parla, Eduard Lanzas i Josep Altafulla.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
És el primer que volem saber, només començar aquest espai informatiu. Quin temps és el que farà en les pròximes hores? Miquel Bernis té aquesta resposta. Bon dia.
Bon dia. Comencem jornada sense grans canvis en els termòmetres. Ara mateix, al voltant dels 10 graus, la temperatura a Lloret de Mar, humitat que es manté força baixa, al voltant del 40-50%, sobretot a causa del vent moderat que s'ha deixat sentir aquesta nit i també ahir al vespre, bàsicament de tramuntana, un mig de tramuntana una mica agregalat. Esperem un dia avui dominat bàsicament pel sol, sense núvols novament, ja sense vent durant la major part de les hores, i amb temperatures al migdia força més baixes que ahir. Avui el descens serà de 2-3 graus respecte a les màximes d'ahir, per tant caldrà abrigar-se més al centre de la jornada que no pas en dies anteriors, i aquesta serà una mica la dinàmica dels pròxims dies, de la segona part de la setmana, amb migdies més freds, amb temperatures que ja només arribaran a enfilar-se fins als 13-14 graus com a molt, i fins i tot matins també més freds de cara als pròxims dies, amb temperatures que baixaran fins als 7 o 8 graus a primera hora. Per tant, més sensació d'hivern durant els pròxims dies, també durant el cap de setmana, i a l'espera que poguéssim tenir fins i tot una irrupció important d'aire fred de cara a l'inici de la setmana que ve. Això encara està molt per confirmar, encara hi ha molta incertesa en els models meteorològics, però algunes de les possibilitats, algunes de les sortides d'aquests models dibuixen una potent entrada d'aire fred per l'inici de la setmana que ve, que ens portaria de ple a l'hivern i amb temperatures molt baixes. Haurem d'anar seguint els pròxims dies si es va confirmant aquest escenari de cara a l'inici de la setmana que ve. Pel que fa a l'estat del cel, molta tranquil·litat, domini del sol, tant avui com també els pròxims dies. Dissabte potser amb algunes bandes de núvols prims, però no hi ha perspectives de canvi en aquest sentit, com a mínim fins que comenci l'any que ve. I també destaquem que el vent d'entre nord i nord-est podria tornar-se a deixar sentir una mica moderat de cara a demà a la tarda.
Ara són les 8 del matí, 5 minuts. Repassem quins són els titulars que avui obren aquest dimecres 28 de desembre. Diari de Girona titula en la seva primera plana: creixen un 20% des del 2009 els menors atesos per malalties mentals greus. La unitat psiquiàtrica infanto-juvenil dobla els llits per atendre l'increment de la demanda, motivat per la crisi i la millora de la detecció de les patologies. Amb fotografia il·lustrativa, pressa per acabar la comissaria a Banyoles. La nova seu de la policia local i els Mossos ha d'estar enllestida abans de finalitzar aquest any. També llegim al diari de Girona que el bisbe emèrit Jaume Camprodon dona el cos a la ciència, que Convergència i PSC repartiran l'alcaldia de Llançà. Els carrilers Angelinho i Pablo Maffeo arriben al Girona cedits al Manchester City i els Mossos detenen l'edil de la CUP a Vic per no haver anat a declarar. Això pel que fa al diari de Girona. El Punt avui destaca en primera plana que hi ha més nens atesos per malalties mentals greus arran de la crisi. En fotografia il·lustrativa també es fa ressò del canvi de govern a Llançà. Es pot veure Pere Vila i Francesc Guiset, de Convergència i Partit dels Socialistes, respectivament, en el moment de presentar la moció de censura en aquest municipi. També el Punt avui destaca que el bisbe Camprodon entrega el cos a la ciència i que un llibre monogràfic tanca l'any fonseré i que la incineradora de Camp Durà parada durant 3 mesos.
La detenció del regidor de la CUP a Vic, Joan Coma, per portar-lo a declarar davant l'Audiència Nacional a Madrid, destaca en alguna de les portades d'aquest dimecres de la premsa. Clam sobiranista pel nou arrest a la CUP, afirma el diari El Periódico. Detenció sense divisió, comenta el rotatiu Ara. La Vanguardia assegura que els terminis del referèndum separen govern i comuns. El Mundo destapa que els Pujol negocien obrir una xarxa de duty free a Àfrica. Per la seva banda, La Razón considera que els pedristes abandonen Sánchez. Espanya intensifica la seva resposta global contra el jihadisme, celebra el rotatiu ABC, i finalment el diari El País constata que Interior blinda les grans capitals per evitar atacs com el de Berlín.
Finalment, consultem el portal el 324 de notícies amb els titulars més generals d'aquesta jornada. El primer que trobem és: primera sentència a Catalunya que obliga a compensar les clàusules sol amb retroactivitat. Un jutjat de Barcelona condemna el Banc Popular a tornar a un client tot el que li ha cobrat de més des que va signar la hipoteca. També llegim que en Internacional es destaca que Obama i Abe reten homenatge a les víctimes de Pearl Harbor. Per primera vegada, un president dels Estats Units i un primer ministre japonès retien plegats homenatge als 2.400 nord-americans i les desenes de pilots japonesos morts en els atacs. Processen Cristina Fernández, acusada d'associació il·lícita. Els tribunals hauran d'aclarir si l'expresidenta argentina va propiciar beneficis al grup Austral en la construcció d'infraestructures. També llegim: doble multa milionària telefònica per encarir Movistar Fusión. Andalusia i Madrid la multen per la pujada del març del 2015, el mateix dia que l'empresa ha anunciat que tornarà a augmentar les tarifes. I per últim, en plana esportiva, ens fem ressò que Jordi Villacampa abandona la presidència de la Penya. L'encara mandatari verd i negre està convençut que el Joventut se'n sortirà d'aquesta delicada situació econòmica, però ha avisat que la viabilitat del futur del club passa per tancar els acords amb Hisenda i l'Ajuntament, perquè, si no, es veurà obligat a firmar ell mateix la liquidació d'aquesta entitat. Ara són les 8 del matí i 10 minuts.
Vine a
tastar la nova carta renovada de la Iguana o a gaudir d'una copa en un ambient immillorable. Si vols celebrar el teu aniversari o el teu sopar d'empresa, a la Iguana tenim menús per a grups a partir de 18 euros. Vine entre setmana i deixa't seduir pel nostre menú diari a 10,50 euros. Ens trobaràs al carrer Grau número 2 de Lloret. Telèfon 972 36 45 77. Obert tot l'any. La Iguana, l'ambient més canalla de Lloret.
Agafo el cotxe i de sobte el motor em falla. Penso, tinc el dia perdut? No, el que tinc és l'assegurança d'auto del RAC.
Gràcies a la nostra àmplia flota de vehicles taller, resolem al moment el 90% de les avaries perquè puguis continuar el viatge. Contracta la nostra assegurança d'auto i si no has tingut cap multa l'últim any, t'estalviaràs 100 euros. RAC, hi som per ajudar.
Informa't d'aquesta promoció a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o al telèfon 972 36 37 63.
Cubes i Contenidors Pallarès vol desitjar a tothom un bon Nadal i feliç any nou. I recordin que estem al seu servei per al lloguer de contenidors d'obres, jardineria i cubes d'alta pressió. Cubes i Contenidors Pallarès, carrer Sant Quirze 10, telèfon 972 36 60 44.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. Residència Continental. Millorem pel nostre poble.
Del 24 de desembre al 8 de gener, visita l'exposició del concurs de diorames a la Capella dels Sants Metges. Diàriament de 10 a 2 del matí i de 4 a 8 de la tarda. Dijous 31 de desembre, de 10 a 2 i de 4 a 6. Diumenge 1 de gener, només de 10 a 2 del matí. També pots visitar els pessebres d'entitats, d'establiments hotelers i comercials. Exposició del concurs de diorames a la Capella dels Sants Metges. Recuperem les nostres tradicions nadalenques.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
Aquest dijous 29 de desembre, a les 9 del vespre, projecció de Ahora sí, antes no, una deliciosa comèdia romàntica estructurada en dues parts que es presenten com un estimulant joc de variacions al voltant de la condició fugissera del desig. Preu de l'entrada, 5 euros.
Teatre de la Costa Brava Sud. Veniu al cinema. Consulteu tota la programació al web teatredelacostabravasud.cat.
Amb el suport de Nova Ràdio Lloret.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-30 364328. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Bon dia, bona hora. A Nova Ràdio Lloret.cat. Nova Ràdio Lloret.
Segons arribem a un quart de nou del matí, esteu escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, a la sintonia de Nova Ràdio Lloret, obrint plana informativa amb el tema que encetàvem aquest informatiu. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa portarà les queixes sobre la residència Sil de Lloret fins al Parlament. A través del grup Catalunya Sí que es Pot, preguntarà al govern si coneix els problemes que, segons els usuaris, tenen lloc a l'Hospital Sociosanitari Nicolau Font en relació al menjar i a la disminució de la qualitat assistencial, a més d'un augment de la càrrega de treball per part del personal de la residència.
Segons Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, les primeres queixes van aparèixer l'any passat i feien referència a la quantitat, varietat i presentació del menjar que se serveix a l'asil Nicolau Font. Les queixes es van arribar al síndic del Ciutadà, que va recomanar que es creés una comissió de control.
Recordem que el menjar al sociosanitari el serveix l'empresa CERS a través d'un conveni amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Al llarg d'aquest 2016 s'ha detectat, sempre segons la coalició, que la qualitat del servei donat als usuaris ha baixat i que els treballadors han de suportar una major càrrega laboral.
Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa afegeix que en les reunions de seguiment sobre l'Hospital Sociosanitari s'han exposat aquests problemes i no s'actua al respecte. Per això han decidit traslladar les queixes al Parlament amb el grup Catalunya Sí que es Pot. Un dels diputats i representants gironí és Marc Vidal i avui el tenim al telèfon. El saludem, bon dia.
Bon dia.
Què preguntaran al govern sobre els serveis que ofereix l'asil Nicolau Font de Lloret, especialment referits al menjar que es dona als usuaris?
Bé, bàsicament és molt senzill, són dues coses. En primer lloc, saber si tenen coneixement directe d'aquest informe del síndic del Ciutadà, perquè entenem que l'informe és bastant contundent en relació al que vosaltres heu estat explicant precisament ara, que és en relació al menjar, i evidentment, tant si en tenen coneixement com no, la segona cosa immediata a preguntar-los és quines són les mesures que pensen prendre de manera immediata per intentar resoldre aquesta qüestió en tot allò que els pugui afectar com a responsabilitat, que tot i no ser la responsabilitat directa, sí que ho és en quant a la capacitat per oferir aquest servei a la ciutadania. Per tant, les preguntes són aquestes. En funció de la resposta del govern, doncs haurem de decidir quines són les propostes a portar a terme. Haurem d'esperar primer això, si té coneixement, i en segon lloc, què és el que pensa fer.
Tenim entès que presentaran fins a 8 preguntes per tal de saber si el govern coneix aquesta situació, no? I prendrà mesures.
Però són aquestes preguntes, en relació a això i en relació no només a la qüestió del menjar que va detectar el síndic del Ciutadà, sinó també investigant i parlant amb ells, veus que hi ha també una qüestió de relacions laborals que no està suficientment resolta i que tampoc la qualitat de l'assistència que es dona per part dels treballadors i les treballadores en els usuaris d'aquests centres, degut a la falta de material, degut a les instal·lacions en unes condicions que no són les òptimes, veiem que caldria que el Departament, en aquest cas de Salut, o el Departament de Benestar, en funció de si és un centre o és l'altre, posés cartes a l'assumpte.
Com es valora que s'hagi intentat obtenir respostes a l'àmbit local per part d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i no s'ha obtingut resposta?
Bé, jo m'imagino que deuen estar-se-la pensant, la resposta, perquè deu ser una qüestió que deu necessitar molta matèria gris per arribar-hi al fons. M'imagino, i prefereixo imaginar-me que deu ser això, i no d'altres qüestions.
Com funciona el tema de presentar preguntes al Parlament? És a dir, té el mateix funcionament que a nivell local? S'han de presentar per escrit amb un temps d'antelació?
No, els diputats podem, que en la nostra funció de control del govern, que és una de les funcions principals del Parlament, podem preguntar directament al conseller del RAM sobre les qüestions que l'afecten. Efectivament, una de les maneres de fer-ho és per escrit i salvant oportunes distàncies de temps que aquestes coses porten aparellades, perquè sempre acaben demanant pròrrogues, el govern té l'obligació de respondre a les preguntes que els se li fas. Una altra cosa és la qualitat de la resposta, per dir-ho d'alguna manera. Però en la pregunta que qualsevol diputat li faci al govern, el govern té l'obligació de donar resposta en aquella pregunta que se li ha fet. I, per tant, davant de qualsevol cas en el que no tens la certesa de que sigui una realitat tal i com te l'expliquen, la primera opció és sempre que sigui el govern el que te certifiqui de manera clara quina és aquesta realitat des de la seva perspectiva. I en funció de l'actuació que fa el govern és després quan, en aquesta funció que dèiem de control del Parlament al govern, es poden demanar resolucions en un sentit o en un altre. De tota manera, els temps de palau són llargs, eh? Allò és un palau i els temps de palau són llargs. Ho dic perquè una resposta escrita acostuma a trigar entre 2 i 3 mesos a ser resposta. Una pregunta escrita acostuma a trigar 2 o 3 mesos a ser resposta.
Déu-n'hi-do. Per tant, esperen que sigui una resposta oral, no?, en aquest sentit.
No. La pregunta escrita m'ha de donar una resposta escrita, que en funció del que li demanes és sempre millor una resposta escrita. I, a més, no hi ha límit. És a dir, jo puc fer tantes preguntes com faci falta a nivell escrit. A nivell oral, com que els plens del Parlament i les comissions són temporals, diguem-ne, tens un cupo, que és el que et permet fer-ne més o menys. I, per tant, les preguntes escrites són barra lliure en aquest sentit.
Per acabar, només li volíem també preguntar quina és la valoració, què és el que en pensen des de Catalunya Sí que es Pot sobre la polèmica que hi ha encara engegada respecte al tancament dels CAPs, dels centres d'assistència primària. Fins a final d'any el Lloret de Mar el tindrem obert per la nit, però no tenim la garantia que seguirà així any nou.
Aquesta és una pregunta que precisament li van fer recentment al conseller Comín, i que creiem que de manera indirecta aquest tancament de CAPs que va fer el conseller Boi Ruiz en el seu moment és un dels factors que ha produït els col·lapses de les urgències. Bàsicament perquè determinades urgències que són de nivell baix podrien estar tranquil·lament resoltes a través dels CAPs nocturns i no haurien d'acumular-se en els hospitals que estan per altres qüestions, que estan per unes urgències molt més específiques i pels que tenen la preparació més adequada. El conseller el que està, suposo que està fent, perquè almenys ho va dir, és planificar planificar de nou, diguem-ho així, quina és la situació real quina és la necessitat real de les urgències de les nits, per mirar primer de treure aquest col·lapse que tenim en alguns hospitals durant aquestes èpoques d'hivern, i en segon lloc, efectivament, perquè es torni a recuperar, almenys això és el que nosaltres demanarem, totes les assistències nocturnes a tots els CAPs que s'han tancat, especialment a les comarques gironines i especialment a la Selva, que n'hi han hagut bastants durant tot aquest temps.
Almenys que no haguem d'esperar que el brot de la grip revifi, vaja.
Clar, naturalment, perquè això seria una de les possibles usos habituals a l'hivern d'aquests CAPs i que no podrà ser.
Estarem pendents d'aquesta pregunta i possible resposta de Catalunya Sí que es Pot i del govern, respectivament. Mentretant, Marc Vidal, li agraïm especialment que a aquesta hora del matí hagi atès la ràdio de Lloret de Mar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
quart i mig de 9 del matí, mirem cap a primers de gener per avançar dues activitats que es duen a terme el pròxim diumenge a Lloret de Mar.
Una són les sardanes a l'alba de l'Obreria de Santa Cristina i l'altra la quina que organitza l'Esplai Xaló.
Parlem primer de les sardanes a l'alba. L'obrer major Arseni Frigola explica que són un èxit i una bona manera de començar el 2017 amb el primer raig de sol ballant sardanes a la plaça del Pi de Santa Cristina.
Per rebre el nou any, per veure el primer sol de l'any des de la plaça del Pi de Santa Cristina, que és com una proa de vaixell que s'endinsa dintre el mar, si el temps ens acompanya, veure si surt el so, i no tan sols amb el so, sinó també ballant sardanes, és un acte que és molt, molt entranyable i que cada any comptem amb més gent que hi participa. Oferim xocolata calenta amb melindros per ajudar a passar una miqueta el fred.
La cobla convidada, com cada any, serà la Santa Maria de Blanes.
Les sardanes a l'alba arribaran aquest diumenge, 1er de gener, el mateix dia en què es fa l'anomenada Quina per la Infància.
Organitzada per l'Esplai Xalom de la parròquia, la setena edició es durà a terme a l'hotel Guitar Central Park a partir de les 6 de la tarda.
Doncs volem saber detalls d'aquesta quina que es farà aquest diumenge a les 6 de la tarda. Tenim al telèfon Albert Fernández, que és membre de l'Esplai Xalom. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En què consisteix la gran quina per la infància?
Bé, doncs és una quina que l'Esplai porta ja uns quants anys organitzant. Concretament aquesta serà la setena edició. I és una quina popular, com les altres que es fan a Lloret. El que passa que aquesta va en benefici de l'Esplai i de les activitats que s'organitzen al llarg de l'any, en definitiva.
Quins són els premis que compta?
Bé, són premis en espècies, com totes les quines, i nosaltres sí que els premis són íntegrament donats per entitats, per empreses, establiments a Lloret, i bueno, porta molta feina perquè els monitors han d'estar força temps fent la ronda de demanar i així, però bé, després al final compensa perquè la veritat és que surten premis molt, molt xulos i molt variats perquè hi hauria molts establiments, aleshores ja des de petits electrodomèstics fins a, bueno, coses per la llar, vals de descompte o vals per menús a restaurants, etc. Tenim força premis, són molt variats, la veritat.
Tenim entès que també hi haurà música.
Sí, cada any intentem que hi hagi una mena d'actuació musical o alguna cosa que... algun talent que ens pugui demostrar algú de Lloret. I aquest any la veritat és que tenim dues coses a punt de tancar, però encara no sabem en quin ordre i no acabem de saber com ho farem. Però sí que n'hi haurà, sí.
És la setena edició, això vol dir que ja té una solera, una consolidació.
La setena edició, sí, la veritat és que el primer any, de fet, ho vam fer per Sant Esteve i després ja el segon any ja vam veure que potser era millor que ho féssim el dia d'any nou i ja són 6 anys que ho fem per any nou i sí, la veritat és que ara ja comptem amb moltíssima gent. Els últims anys hem estat rossant cada any les 500 persones, i bé, aquest any, en principi, esperem que hi hagi el mateix públic, tot i el canvi de lloc, no creiem que hi hagi cap problema.
Sí, perquè recordem-ho que es fa a l'hotel Guitar Central Park.
Exacte, fins ara ho havíem fet a l'hotel Monterrey, i a partir d'aquest any, segurament, les properes edicions els farem aquí, al Guitar Central Park, a la sala Palas Atenea, que és una sala que, a més, està preparada per a aquest tipus d'esdeveniment.
Finalment, la quina és a benefici de l'Esplai Xalom, però també per a una segona entitat.
Exacte, sí. Nosaltres cada any fem una donació, que el format l'hem anat variant. Algun any fèiem un tant per cent del total, un altre any vam dedicar una quina sencera, el benefici d'aquella quina sencera a alguna entitat, i doncs fins ara hem treballat hem fet aquesta donació a diferents entitats. Vam fer un any a l'AME, l'últim any, si no recordo malament, vam fer un donatiu a la IAIZA, i aquest any també estem acabant de buscar. Nosaltres sempre volem que sigui, bé, això, alguna entitat, sobretot a poder ser lloretenca, i bueno, perquè no sortir de... Com nosaltres som un esplai i treballem amb infants, sí, aquest donatiu pot ajudar algun infant o algun nen ajudar-lo amb aquest tipus de bueno, ajuda que fan aquestes entitats que busquen resposta a malalties, etc., doncs millor que millor. I aquest any estem a punt de poder dir amb qui, però encara no ho acabem de tenir clar perquè ens havia costat una mica, però sí, jo crec que sí que trobarem alguna entitat de Lloret.
Doncs per acabar, fes-nos una crida.
Bé, doncs jo convido a tothom que el dia d'any nou, a partir de les 6 de la tarda, a l'Hotel Guitar Central Park, vinguin a passar-s'ho bé amb nosaltres, una quina solidària, familiar, poden venir nens, joves, adults, gent gran, qui vulgui, i bueno, nosaltres esperem que pugui venir molta gent, que ens ho passem molt bé, i bueno, que sigui una bona manera de començar l'any.
Doncs amb aquest rerefons benèfic, aquesta quina es fa a les 6 de la tarda a l'Hotel Guitar Central Park. Albert Ferrandez, moltes gràcies per atendre la trucada de la ràdio i molt bon dia.
Perfecte, moltes gràcies. Bon dia a vosaltres.
Dos quarts de nou en punt del matí. Previsió meteorològica per a les pròximes hores a càrrec de la veu de Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia. Esperem un dia avui dominat bàsicament pel sol, sense núvols novament, ja sense vent durant la major part de les hores i amb temperatures al migdia força més baixes que ahir. Avui el descens serà de 2-3 graus respecte a les màximes d'ahir, per tant caldrà abrigar-se més al centre de la jornada que no pas en dies anteriors, i aquesta serà una mica la dinàmica dels pròxims dies, de la segona part de la setmana, migdies més freds, amb temperatures que ja només arribaran a enfilar-se fins als 13-14 graus com a molt, i fins i tot matins també més freds de cara als pròxims dies, amb temperatures que baixaran fins als 7 o 8 graus a primera hora. Per tant, més sensació d'hivern durant els pròxims dies, també durant el cap de setmana, i a l'espera que poguéssim tenir fins i tot una irrupció important d'aire fred de cara a l'inici de la setmana que ve. Això encara està molt per confirmar, encara hi ha molta incertesa en els models meteorològics, però algunes de les possibilitats, algunes de les sortides d'aquests models dibuixen una potent entrada d'aire fred per l'inici de la setmana que ve, que ens portaria de ple a l'hivern i amb temperatures molt baixes. Haurem d'anar seguint els pròxims dies si es va confirmant aquest escenari de cara a l'inici de la setmana que ve. Pel que fa a l'estat del cel, molta tranquil·litat, domini del sol tant avui com també els pròxims dies. Dissabte potser amb algunes bandes de núvols prims, però no hi ha perspectives de canvi en aquest sentit, com a mínim fins que comenci l'any que ve. I també destaquem que el vent d'entre nord i nord-est podria tornar-se a deixar sentir una mica moderat de cara a demà a la tarda.
Normalment a aquesta hora, en l'equador del programa informatiu Bon Dia, Bona Hora, repassem què és el que diu avui la premsa de la jornada. La repassem seguidament. Diari de Girona, primera plana, creixen un 20% des del 2009 els menors atesos per malalties mentals greus. Pressa per acabar la comissaria Banyoles, amb fotografia il·lustrativa on es poden veure operaris treballant a les obres finals de la comissaria. Es tracta de la nova seu de la policia local i els Mossos, que ha d'estar enllestida abans de finalitzar aquest any, com dèiem, a Banyoles. També és notícia avui que el bisbe emèrit Jaume Camprodon dona el cos a la ciència. I també s'apunta que la missa exequial se celebra demà a les 11 del matí a la catedral. Convergència i PSC repartiran l'alcaldia de Llançà. Els carrilers Angelinho i Pablo Maffeo arriben al Girona cedits del Manchester City i els Mossos detenen l'edil de la CUP a Vic per no haver anat a declarar. Aquests són els titulars que avui omplen la primera plana del diari de Girona. El punt avui obre
també amb la notícia que més nens atesos per malalties mentals greus arran de la crisi. També es fa ressò de la incineradora de Camp Durà, que resta parada durant 3 mesos. En fotografia il·lustrativa també explica el Punt Avui el canvi de govern a Llançà, on Convergència i Unió i el PSC repartiran l'alcaldia i deixaran Esquerra Republicana i l'APL a l'oposició. També trobem la notícia al Punt Avui que el bisbe Camprodon entrega el cos a la ciència i que un llibre monogràfic tanca l'any Fontserè.
La detenció del regidor de la CUP a Vic, Joan Coma, per portar-lo a declarar davant l'Audiència Nacional a Madrid, destaquen algunes de les portades d'aquest dimecres de la premsa. Clam sobiranista pel nou arrest de la CUP, afirma el diari El Periódico. Detenció sense divisió, comenta el rotatiu Ara. La Vanguardia assegura que els terminis del referèndum separen govern i comuns. El Mundo destapa que els Pujol negocien obrir una xarxa de duty free a Àfrica. Per la seva banda, la Razón considera que els pedristes abandonen Sánchez. Espanya intensifica la seva resposta global contra el jihadisme, celebra el rotatiu ABC i, finalment, el diari El País constata que Interior blinda les grans capitals per evitar atacs com el de Berlín.
De tots aquests titulars no sabem detectar si hi ha algun que correspon a aquesta diada, a aquesta jornada, és a dir, el 28 de desembre com a innocentada. Però aquests són els titulars que avui porten aquestes primeres planes o portades d'aquesta premsa escrita. Directament de la pàgina web 324 llegim aquestes altres informacions. Primera sentència a Catalunya que obliga a compensar les clàusules sol amb retroactivitat. Esperem que aquesta no sigui la innocentada. Un jutjat de Barcelona condemna el Banc Popular a tornar a un client tot el que li ha cobrat de més des que va signar la hipoteca. En internacional destaquem que Obama i Abe reten homenatge a les víctimes de Pearl Harbor. Per primera vegada, un president dels Estats Units i un primer ministre japonès retien plegats homenatge als 2.400 nord-americans i les desenes de pilots japonesos morts en l'atac. Processen Cristina Fernández, acusada d'associació il·lícita. Els tribunals hauran d'aclarir si l'expresidenta argentina va propiciar beneficis al grup Austral en la construcció d'infraestructures. També doble multa milionària telefònica per encarir Movistar Fusión. Andalusia i Madrid la multen per la pujada del març del 2015, el mateix dia que l'empresa ha anunciat que tornarà a augmentar les tarifes. I per últim, i en plana esportiva, ens fem ressò que Jordi Villacampa abandona la presidència de la penya. L'encara mandatari verdinegre està convençut que el Joventut se'n sortirà d'aquesta delicada situació econòmica, però ha avisat que la viabilitat de futur del club passa per tancar els acords amb Hisenda i l'Ajuntament perquè, si no, es veurà obligat a firmar ell mateix la liquidació de l'entitat.
Els diaris parlen de Lloret.
I trobem notícies amb clares referències a Lloret de Mar. Per exemple, a Diari de Girona trobem a la plana 20 les queixes per l'alimentació del sociosanitari de Lloret arriben al Parlament. La mateixa notícia, amb un paràgraf molt més petit, trobem a la plana 21 del Punt Avui. Catalunya sí que es pot preguntar pel sociosanitari. El diputat Marc Vidal, el qual hem entrevistat fa uns minuts al Bon Dia Bona Hora, ha entrat una pregunta al registre del Parlament sobre els àpats servits al centre sociosanitari i a l'asil Nicolau Font de Lloret. I encara una altra notícia, la trobem al Punt Avui, que fa referència a Lloret de Mar. En concret, es veu un mapa amb els ports esportius i turístics de la Costa Brava i on s'assenyala el Club Nàutic Cala Canyelles. La notícia és ports esportius de bandera blava i ara també estrelles. El Club Nàutic Cala Canyelles, 134.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
minuts i ens plantem ja a 20 per arribar a les 9 del matí. Esteu escoltant el Bon Dia, Bona Hora, arribant doncs a aquest punt del programa informatiu. Parlem ara d'esports. Fins aquest divendres es du a terme a la piscina municipal de Lloret un torneig internacional de waterpolo. Ha mobilitzat més de 400 persones vingudes fins i tot del Japó, a més d'Itàlia, Hongria, Sèrbia i d'arreu d'Espanya.
Es tracta del quart campionat que munta l'associació Be Water My Friend, que repeteix estada a la vila. Un dels organitzadors, Jordi Sató, assenyala que mentre que en altres edicions han portat les categories infantil i cadet, per primer cop han apostat per la categoria júnior, tant masculina com femenina.
Nosaltres normalment apostàvem per el que és a categories inferiors, que és l'infantil i el cadet, que fem a finals d'agost, a principis de setembre, i en aquesta edició de l'hivern, en Nadal, diguéssim, hem apostat per la categoria júnior, ja que pràcticament si no anem a la ratxa, és l'únic i primer torneig d'aquesta categoria a nivell internacional.
Jordi Sató afegeix que els jugadors tenen un màxim de 17 anys i que estan oferint un bon espectacle esportiu aquests dies, ja que el waterpolo és un esport de contacte molt competitiu.
Hi ha partits al llarg d'aquesta setmana cada dia, de forma ininterrompuda, des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit. Cada partit dura uns 45 minuts.
Com a organitzadors, l'associació Be Water My Friend es va muntar per promocionar el waterpolo a les categories base.
Recordem que hi ha més de 400 jugadors internacionals a la piscina municipal fins aquest divendres 30 de desembre.
Doncs valorem aquest torneig i d'altres temes d'actualitat esportiva a Lloret de Mar amb el regidor d'Esports, Joan Bernat, que ens acompanya als estudis. Bon dia.
Hola, bon dia.
Acabem l'any a Lloret amb aquest esdeveniment esportiu, el campionat de waterpolo en categoria júnior.
Sí, bé, crec que em sembla que és el tercer torneig que es fa, i ja n'han fet dos en categoria cadet, però aquest sí que és en categoria júnior, ben una època que normalment no teníem cap esdeveniment de waterpolo. De fet, hem començat a fer fa poc esdeveniments de waterpolo, però contents de que hagin confiat en nosaltres. Són 400 persones que s'allotjaran aquests dies a Lloret, i fins al dia 30, fins divendres, que les finals són a les 6:30 i a les 8. Podem veure un esport que és molt espectacular en aquestes categories. De veritat que, com ha comentat l'organitzador, un esport de contacte, i que crec que és bastant espectacular i la gent el pot disfrutar.
Mm-hmm. És importantíssim que hagin triat, no?, la nostra destinació.
Sí, de fet, aquest torneig, l'altre, el Be Water My Friend, em sembla que el feien en una altra destinació. Mm-hmm. Van decidir canviar, van decidir venir a Lloret, i de fet és el tercer, dos de l'altre Be Water que es disputa a l'agost-setembre, i aquest, que esperem que es consolidi. Crec que, com molts organitzadors, quan venen a parlar amb el Departament d'Esports o venen i veuen la infraestructura hotelera que tenim, veu la facilitat que té Lloret de Mar per organitzar esdeveniments, i decideixen quedar-se, consolidar, i de fet estem creixent, les dades així ho diuen, que cada cop que algun organitzador ve a Lloret de Mar, moltes vegades no es fa per falta d'equipaments o perquè tenim molta ocupació, però no perquè no hagi quedat content tant de les instal·lacions esportives com dels equipaments hotelers.
Mm-hmm. Per tant, aquests dies, que són uns dies d'impàs entre unes festes i d'altres, tenim un esdeveniment esportiu a la piscina municipal al nostre abast per veure-ho i per gaudir-ne.
Sí, jo crec que la gent es pot acostar i veure un esport molt espectacular. De fet, nosaltres no n'havíem vist de waterpolo aquí a Lloret de Mar fins fa poc. El fet de tenir la piscina, això ho permet. Permet veure molt de nivell, per tant, crec que és una situació ideal ara a les èpoques de Nadal per anar-ho a veure i també per portar gent. No és l'únic esdeveniment que fem nosaltres ara, nosaltres, l'Ajuntament o algun organitzador a Lloret de Mar, sinó que també el dia 2 comença el campionat d'handbol, un campionat d'handbol autonòmic, i bé, que també portarà moltíssima gent a Lloret. Fa poc vam tenir la cursa Nadal, hi ha un torneig de futbol per categories inferiors. Crec que és aquesta la línia que hem de caminar aquests dies, que aprofitem que també hi ha els hotels oberts i que la gent espera treballar una miqueta més, doncs portar gent no només del voltant, sinó també d'Espanya o d'altres països a Lloret de Mar.
Vostè ho ha dit, fa pocs dies que s'ha celebrat la cursa de Nadal. Quanta gent hi va participar finalment?
Van ser quasi uns 900. A mi m'agradaria sempre arribar a aquella mítica xifra dels 1.000, però van ser 900, que creiem que està molt bé. Era la primera vegada que ho fèiem un dissabte, en 24, i de fet, jo crec que també el dia ens va acompanyar molt, va fer un molt bon dia, i sobretot a les categories de nens hi va haver-hi bastanta gent, que de fet és pel que fem la cursa, perquè fem promoció de l'esport més enllà de que corri la gent gran o corri més gent. El que fem és perquè els nanos s'habituen a l'esport, aquella gent més popular s'habitui a fer esport o tingui en el calendari aquesta cursa, que és la cursa Nadal, que penso que amb el temps l'hem consolidat i molta gent ja se la guarda com aquell esdeveniment esportiu per acabar l'any.
Qui la va guanyar?
La va guanyar Jonathan Romeo. Jo crec que no va ser cap sorpresa, està fent una temporada espectacular. Bé, jo penso que és el... que ens sentirem molt a parlar. Sé que ara va als Nassos, la cursa dels Nassos, el dia 31, i penso que farà un molt bon paper. Em sembla que va parar el crono amb 14:38, que és una passada, és anar a menys de 3 al quilòmetre, és córrer molt. La gent que el va poder disfrutar el veu en directe, veu que corre moltíssim. Em sembla que va quedar el segon, que era en Bogassaval, i va quedar bastant enrere, i llavors va venir l'Edgar Sumkis. Penso que va haver-hi molt de nivell, més enllà de que hi haguessin 900 participants, ostres, que hi hagués moltíssima gent que corrés en menys de 15, o en 15, o en 16, en 16 minuts, vol dir que el nivell de la prova era alt i que es corre molt en aquest circuit.
Quant temps va fer vostè?
Jo, més que l'any passat, però que contents, 18 minuts, que és un temps... per l'atleta popular que està bé. El que he fet és que la vaig disfrutar bastant.
Això és el principal. Sí. El component disfresses com va funcionar?
Doncs miri, crec que és una cosa que havíem recuperat d'altres anys, i aquest any va estar una miqueta fluix. Sí que sí, van haver-hi un grup i alguns individuals que es van disfressar, però no ho sé, potser el proper any li hauríem de donar més publicitat, anunciar més els premis, intentar que cada cop més la gent es disfressi. També és veritat que vam donar uns gorros de Pare Noel que van funcionar bastant i que alguna gent el va córrer. Intentarem que els propers anys, en comptes d'un o dos grups, n'hi hagin més per viure aquesta jornada festiva, més enllà d'una prova atlètica. Els dies de Nadal, hi ha molta gent que no surt a competir, sinó que surt a fer-la, i crec que hem de treballar en aquest camí. Uh-huh.
Tornem a la piscina, si li sembla. Quina és la previsió de que acabi aquest 2016 pel que fa a nombre de socis?
Bé, jo crec que ara no creixerem, però estem gairebé a punt d'arribar als 2.000. 1.900, no sé, les dades no les tinc actualitzades a dia d'avui, però penso que després dels accessos o dels torrons d'aquests Nadals, després ja en totes les activitats esportives la gent torna a la dinàmica d'apuntar-se al gimnàs, d'agafar bons hàbits, i creiem que podem créixer i arribar als 2.000 en el mes de gener-febrer, que no és l'objectiu final, però sí que és el camí per aconseguir molts més socis i intentar aconseguir aquest equilibri financer que molta gent reclama, o ens demana, o ens critica.
Uh-huh. I tenim entès que el 2017 hi haurà un bon grapat d'esdeveniments a Lloret. Vostè ja ho comentava, el tema del campionat de handball.
Sí, hi ha temes més consolidats, com pot ser l'Ultimate, aquell esdeveniment del frisbee... Sí. I altres, no sé, el Sant Jaime, o hi ha altres tornejos d'handbol, però sí que hem anat intentant portar coses noves. Una d'aquestes és el campionat d'Espanya de seleccions d'handbol, que serà ara al gener. Després també hi haurà la Copa de la Reina d'hoquei al març, que també és el tercer o quart any, em sembla que es fa a Lloret de Mar. Hi ha el tema del Globàsquet, que el consolidem a l'abril, que ja l'havíem fet l'any passat, i aquest torneig de bàsquet, que aquest any portarà cap a 150 equips. Els de waterpolo, que és aquest que s'està celebrant ara, i també el Women's Spring, que és el mes de maig. Un campionat de vòlei, que vam fer a la platja l'any passat i que aquest any es torna a repetir. Segurament, en comptes de fer-la a Fanals, el faríem a Lloret de Mar, perquè la gent el pogués veure, i també que hi hagués una part open, és a dir, que aquella gent que s'acostés a la platja tingués una o dues pistes per jugar. Tenim un tema de paddle surf, que segurament es farà també el mes de juny, que és un campionat estatal. Una prova d'atletisme per nens, que es dirà Iron Kids, i bé, no, bastant més. Iron Kids sí, són els mateixos organitzadors que fan l'Iron Man, uh-huh. I que fan diferents proves. Són proves de 300 metres, de 500...
No tant
d'una. No volem que els nens facin Ironmans, però sí que volem recuperar, i crec que pot estar bé, una d'aquestes curses per nens que es feien al passeig. Jo recordo quan era petit haver fet alguna cursa on es disputaven el passeig vermell. Doncs aprofitar aquell mar per fer curses per nanos i promocionar-los a les escoles. En tenim altres. Tenim un esdeveniment de crossfit també que es vol fer a Lloret de Mar, a setembre, i el Swim Lloret i moltes coses més. La idea és treballar en el fet de tenir activitats esportives tot l'any. Tradicionalment, de juny a setembre, no es feien masses proves esportives. Uh-huh. Nosaltres creiem que és una oportunitat, no perquè porti gent, perquè de fet gent ja n'hi ha a Lloret, però sí per crear inputs positius de notícies i de que la gent que ve a passar les vacances pugui fer una competició o pugui fer una prova d'atletisme o pugui fer una prova de natació.
Per acabar, deixi'm preguntar-li, el 2017 serà l'any de les pistes de tennis i de pàdel al costat de la piscina?
Tant de bo. El 2017 serà l'any que d'alguna manera permetrem que això passi. Perquè no només és fer les pistes de tennis i de pàdel, que estaríem d'acord que segurament tothom creu necessària, no només per l'equipament, sinó perquè per Lloret de Mar, perquè si volem ser vila esportiva hem de tenir unes pistes municipals de tenis, i el pàdel en aquests moments té molta tirada, però en aquells terrenys on ho volem fer és una situació privilegiada, que en aquests moments està ocupat per el dipòsit de vehicles, per també les brigades antigues, i allà hi tenim encara molt de material, i també hi ha una zona d'aparcament molt important. Més enllà de la inversió econòmica, que és evident, necessitem col·locar o ficar tots aquests elements en un altre lloc. Això passarà en aquest 2017. El projecte segurament el tindrem fet. Les obres començades i acabades, jo crec que no. Però bé, al final el que hem de treballar és perquè això algun dia passi, i ara sí que s'està treballant molt activament. De fet, ja s'està netejant el que seria la zona de davant de la policia per permetre que allà hi vagi el dipòsit de vehicles, que és un dels primers passos que hem de fer per tenir això que vostè ha dit de les pistes de pàdel i tenis.
Doncs ha estat una entrevista poliesportiva amb el regidor d'Esports, Joan Bernat, al qual li agraïm que ens hagi acompanyat a aquesta hora del matí. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vostè i bon dia.
Bon dia, bona hora.
Molt bé, veus això?
Han votat, anem bé.
아, 예, 저는 함춘수라고 합니다.
감독님 잘 알아요. 정말 유명한 분이시잖아요.
아, 제가 뭐. 희정 씨 참 예쁜 사람 같아요.
저 하나도 안 예뻐요.
8 minuts, arribem a les 9 del matí. Què és això, Eduard?
Això no és una innocentada. Jo ho pots ben creure.
Estava a punt, eh?
No. Tira endavant, tira.
Estem escoltant el tràiler de Ahora sí, antes no, la pel·lícula coreana que projectarà demà a Lloret al Cineclub Adler.
El film comença amb un director de cinema independent que arriba a la seva destinació un dia abans per error. Aprofitant l'accés de temps lliure, entra en un palau restaurat on coneix una jove artista amb la qual passa la resta del dia fins que ella planteja una pregunta i la resposta ho canvia tot. Si el dia tornés a començar, potser tots dos es comportessin de forma diferent i potser poden comprovar-ho.
Aquest és el plantejament de Ahora sí, antes no, el segon film de Hong Sang-soo, una comèdia romàntica estructurada en dues parts que parla de la condició fugissera pel desig.
La pel·lícula que arriba aquest dijous al Teatre de Lloret, on es projecta a partir de les 9, va ser la guanyadora del Lleopard d'Or i el Premi Millor Actor en el Festival de Locarno de l'any 2015.
Tot plegat ens ho explicarà millor el president del Cineclub Adler, Joan Moret, al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Això no és una innocentada, eh?
No, això és cinema i del bo.
En estat pur?
Sí.
Per què s'ha decidit projectar Ahora sí, antes no?
Perquè ens agrada moltíssim, perquè Hong Sang-soo és un autor essencial per la gent que li agradi el cinema actual, el cinema contemporani, i realment hem d'aprofitar quan tenim ocasió de projectar una de les seves pel·lícules. És un director sud-coreà que fa un parell de dècades que dirigeix pel·lícules, però que tot i això doncs, aquí a casa nostra només s'han estrenat les dues últimes, i esperem que l'última de totes doncs també s'acabi estrenant, que ja la té feta i s'ha pogut veure en algun festival, però que encara no té distribució. I, per tant, doncs, bé, hem d'aprofitar quan tenim a mà una de les seves pel·lícules per portar-la i perquè més gent pugui descobrir aquest director tan interessant que, tot i ser sud-coreà, veu moltíssim de la tradició europea, perquè fa unes pel·lícules que semblen hereves directes de la Nouvelle Vague, d'aquell cinema que els francesos doncs, van començar a conrear cap a la meitat del segle passat.
És una comèdia romàntica, per tant, això vol dir que riurem i ens enamorarem?
Sí, ens enamorarem moltíssim i veurem tota la pel·lícula amb un somriure d'orella a orella, que és el que fan les comèdies clàssiques, que no busquen la riallada exasperada, sinó que el que volen és submergir-nos en un estat de felicitat. És una pel·lícula per estimar la vida, per viure una experiència romàntica, que a més el director ens presenta dos cops, i aquesta és la peculiaritat de la pel·lícula, que juga amb l'estructura i que el que ens explica és que la vida doncs surt d'una manera, però a vegades podria sortir d'una altra, i que hi ha infinites variacions de tot allò que passa. És una pel·lícula formalment també interessant i que, bé, esperem que tingui el que ve el seu públic també a Lloret.
L'heu triat molt bé a la setmana adequada, eh?
Sí, perquè a més és una pel·lícula que passa per aquestes dates, és una pel·lícula hivernal, per tant això doncs, bé, quan fa fred i quan estàs a les festes i això doncs ve de gust doncs, veure pel·lícules que on a la pantalla també passi una mica el que tu t'envolta en aquests moments. No és una pel·lícula que només es pugui veure a l'hivern o per festes, però sí que és veritat que queda molt ben posada en aquestes dates i bé, veurem com funciona.
I una pel·lícula a més premiada.
Sí, bé, això tampoc no és cap sorpresa, tenint en compte que jo diria que gairebé totes les pel·lícules que hem projectat al llarg d'aquest any han estat premiades en un festival o en un altre, però sí, aquesta va ser premiada amb el premi principal a Locarno i també al festival de Gijón. Locarno ara mateix és un festival que està marcant tendència dins del cinema d'autor i s'està posicionant molt bé dins dels festivals de primera categoria i sempre acaba caient alguna de les pel·lícules que ha passat pel festival o que s'han portat premi que està reconeguda pel palmarès a les programacions no només del Cineclub Butler, sinó de la majoria de cineclubs de Catalunya.
Ja són unes quantes projeccions la que porta el Cineclub Adler després de reprendre la seva activitat. Com estan funcionant?
Molt bé, estem contents perquè tenim un públic fidel que va venint a les projeccions i això és el que dona un sentit a l'activitat i això és el que fa que puguem seguir endavant i que puguem seguir oferint cinema de qualitat i en versió original al Teatre Municipal.
I el cicle infantil?
El cicle infantil, bé, no parlaria de cicle pròpiament, però sí que insistim en fer projeccions infantils al llarg de l'any en col·laboració amb el Departament de Festes i la Regidoria de Cultura. Ara en tindrem una abans de Reis, ja en parlarem en el seu moment, i bé, aquest any hem portat el meu primer festival, que és una activitat de foment del cinema entre la mainada i, per tant, treballa en la línia del que a nosaltres ens interessa, que és precisament això, cultivar el públic ja des de ben joves, des de ben petit.
Per acabar, Joan Moret, sabem la informació des d'ahir al vespre, la princesa Leia ja no tornarà a sortir amb una nova entrega de Star Wars.
No ho sé si tornarà a sortir aquest personatge encarnat per la Carrie Fisher, perquè la gent que hagi anat al cinema a veure l'última pel·lícula de Star Wars haurà pogut comprovar que ara a la Disney li agrada ressuscitar gent que ja no hi és, i per tant doncs, jo no posaria la mà al foc si la princesa Leia la tornarem a veure o no en una pel·lícula de Star Wars, perquè ara la tecnologia ja ho permet, i encara que tu ja no hi siguis, es veu que hi ha grans corporacions que no tenen cap mania en fer servir la teva imatge per fer calés, que al final sembla que és del que es tracta en aquestes grans franquícies de Hollywood. A tots ens agrada el cinema d'entreteniment i ens ho passem bé quan hi anem, i de tant en tant doncs s'hi ha d'anar, però personalment a mi el cinema que més m'agrada és a una altra banda, és amb unes altres pantalles.
Era d'obligat compliment fer un comentari al respecte, però...
Sí, entenem que sí, ens va deixar ahir, i bé, és una pèrdua com la de qualsevol actor que se'n va, però en fi, deixa un llegat al darrere, i sempre podem reviure les seves interpretacions tornant a veure les pel·lícules, però sisplau, les que ja hagi fet, no les que s'inventin els altres.
Joan Moret, president del Cineclub Adler, gràcies per atendre la trucada, que vagi molt bé, ara sí, antes no.
A vosaltres, bon dia.
I d'aquesta manera acomiadem el Bon Dia, Bona Hora, arriba a la seva fi, però puntualment hi torna demà, a partir de les 8 del matí, a la sintonia de la ràdio de Lloret de Mar. Eduard Lanzas i Josep Altafulla, ens acomiadem. Adéu-siau.